Tot costa.
Michel burxa l'afició del Girona perquè valori la importància de jugar a la Champions. I Flick calma la del Barça, o ho intenta, passant pàgina dels últims desastres contra el Bayern. Els líders des de la banqueta marquen la línia en una setmana importantíssima pels catalans a Europa.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimarts 22 d'octubre de 2024, vespre, nit de Champions, vespre, nit de Girona-Slovan i de prèvia del Barça-Bayern. Sònia, Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que, com ara deies, el Girona rep a les 9 del vespre l'Slovan de Bratislava, la tercera jornada d'aquesta Champions masculina de futbol. El conjunt gironí busca aconseguir el primer triomf a la competició de la seva història i té 11 baixes. Veurem quin és l'11 de Michel, un 11 de circumstàncies, però que hauria de poder competir contra aquest Slovan de Bratislava.
Sí, que no ha sumat cap punt tampoc com el Girona, per tant, si ha de ser algun dia, avui fa bona pinta. De seguida els ho preguntarem a l'Eduard Solà i al Xavi Soler, que ja són a Montilivi.
I ja sabeu que demà hi ha aquest Barça-Bayern, de seguida sentirem el que han dit els protagonistes, Flick, Rafinha per part del Barça, i el tècnic del Bayern, Vincent Kompany, que ha de parlar en aquesta durada del Tot Costa. Eric García no s'ha entrenat avui, és dubte seriós, vaja, podem dir que és baixa per demà per molèsties musculars. I avui juguen 8 partits més d'aquesta tercera jornada, destacarem el Madrid-Borussia Dortmund, o el que és el mateix, la reedició de la final de la Champions de la temporada passada. En joc ja alguns partits, concretament 2 d'aquesta jornada de Champions, el Milan-Bruges i el Mónaco-Estrella Roja. De moment, tots dos amb empat a 0.
Estrella Roja, si no em falla la memòria, que no em falla, pròxim rival del Barça a Europa. Estarem pendents, naturalment, de l'11 del Girona, però també de l'11 que tregui Ancelotti aquesta nit contra el Dortmund, bàsicament perquè som en setmana de clàssic. De fet, som a 5 dies del clàssic.
I encara relacionat amb el Barça, la Lliga vol que el Barça Atlètic de Madrid... 4 dies,
4,
no?
4-4-4, sí, sí. Les matemàtiques,
deia comptar...
les matemàtiques no han estat mai el meu fort.
Deia que la Lliga vol que el Barça Atlètic de Madrid de la 18a jornada jugui a Miami el cap de setmana del 21 i 22 de desembre. És una vella aspiració de la Lliga que potser que aquest any es pugui acomplir. Ho ha avançat el diari El País. El Barça, de moment, no s'hi vol pronunciar fins que no arribi una petició oficial, tot i que si va endavant caldrà compensar els abonats i suposarà perdre l'avantatge esportiu que significa jugar a casa. La Federació Espanyola va ser el gran entrebanc ara fa 3 anys, però amb la situació actual sembla que la cosa hauria canviat.
El Marcos García ens explicarà després totes les arestes d'aquest partit somiat per Tebas, i entenc que també pels clubs, per la part de l'ingrés, i evidentment en parlarem amb els nostres col·laboradors i amb vosaltres. Ara de seguida ho veureu.
I tenim en joc dues competicions europees d'handbol i bàsquet. El Granollers, pel que fa a l'handbol, rep des de 3:15 el Silkeborg a la tercera jornada de la fase de grups de la Lliga Europea d'handbol.
Oriol Corral, Granollers, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha començat això?
Doncs 10-9 ara amb perdent el Granollers. 18 minuts han jugat d'aquesta primera part, per tant perd de 2 el Granollers, que ha començat malament. 2-7 s'ha posat el Silkeborg per davant amb una bona defensa i fent mal el contraatac, però ara sembla que s'està recomposant l'equip d'Antonio Rama.
En teoria el Silkeborg i el Granollers jugaran la segona plaça d'aquest grup i per tant la classificació per la següent ronda, per tant estaria molt bé guanyar avui. Oriol, tornem després cap a l'Olímpic de Granollers. Yes.
Fins després, gràcies.
I també en tenim en joc des de les 7 de la tarda. En aquest cas, la penya en bàsquet visita la pista del Beşiktaş d'Istanbul, partit de la 5a jornada de l'Eurocup masculina.
Ho fa després d'una mala ratxa de resultats. Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
Com ha començat això?
Bastant bé, tot i que és molt d'hora. Encara realment no tenim prou camp d'estudi per saber si la cosa va bé o no. 0-4, això sí, som al minut i mig de partit.
Pel que veig per la transmissió televisiva i pel que escolto, diguem que la pista del Besiktas no seria la del Fenerbahçe ni la de l'Efes, eh? No hi ha ni els gats.
No, és bastant normal a l'Eurocup i crec que s'ho haurien de plantejar. O sigui, l'Eurolliga, pavellons plens, a l'Eurocup, pavellons buits. Seria una mica el resum, no? A veure, buit del tot tampoc, però hi deu haver, doncs, 3.000 persones a tot estirar.
Bé, doncs, millor per la penya en el cas d'avui, que ja guanya 2-7 en aquests 3 primers minuts de partit. Ara són 5-7 que han clavat a...
5-7, sí.
L'han donat? Espera't. Crec que no, eh? Crec que és igual. En fi, de moment 2-7 a favor de la penya. De seguida tornem i esperem que mantenim l'avantatge la penya que ho necessita, Ernest.
Sí, perquè ha perdut els dos últims partits a casa amb els cuers, o sigui que això fa molt de mal i la gent a Badalona va bastant calenta, o sigui que això calmaria bastant la situació. Dimarts que ve, Badalona la visita a l'Eurocup, un dels pitjors rivals, o un dels favorits, que és el Gran Canària de Jack Alakovic.
Bé, doncs comencem per guanyar avui i ja en parlarem. De moment ha començat molt bé la penya. Fins ara, Ernest.
Vinga, Jordi, fins ara.
I encara en bàsquet, aquesta matinada comença una nova temporada de l'NBA amb dos partits. T'imagino al sofà a costa dos quarts de dues de la matinada perquè els teus Knicks juguen amb els Celtics. I a les 4, Lakers contra Minnesota Timberwolves. Recordem que la presència catalana enguany a l'NBA recau a la figura de Jordi Fernández, el nou tècnic principal dels Nets de Brooklyn.
Abans d'acabar el Tot Costa d'avui, parlarem d'aquesta Opening Night amb el Jordi Colomer al Coast to Coast.
Perfecte.
I fins aquí el mapa esportiu d'aquest dimarts, que, com sempre, té una pregunta per a la nostra audiència.
Doncs avui us preguntem què us semblaria que el Barça Atlètic de Madrid de Lliga es jugués a Miami. Us semblaria bé? Us semblaria malament? Us faré spoiler? En general, no hi ha una gran acceptació d'aquest partit a Miami.
Molt
no.
Per la feina.
No.
Tenim el Jordi Llunes, el nostre oient
Veus, ell segur
de Miami,
que està encantat, sí.
Està entusiasmat, està pintant les línies ja pel partit, però bé, la resta dels aficionats culers no semblen tan entusiasmats amb la idea.
Imagino que Joan Laporta viatjarà i que es passarà per l'entrenament de l'Inter Miami per saludar vells coneguts del Barça, no? Exfutbolistes.
Vols dir Busquets, Alba i Suárez.
Sí, exacte, aquests tres, justament pensava en aquests tres.
Efectivament, sí, jo també ho crec. I que aquell dia, una de dos, no el deixaran passar o n'hi haurà un que no anirà a entrenar-se. Des d'ara i fins a dos quarts de nou, quan arrenca el Tot Gira del Girona Slovan de Bratislava, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui tenim col·laboradors joves d'edat i d'esperit. Mireia Ruiz, bona tarda.
Bona tarda.
Senyor Ferran Martínez, bona tarda.
Bona tarda.
Tu no tant, i d'esperit sobretot. Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda i molt agraït per aquesta presentació atenta i simpàtica que tens sempre.
Era genuïna, sentida.
Jo...
Ve de bon humor avui el Miguel.
Sí,
tant. Sí, jo ho sé detectar, això. Avui ve de bon humor.
Sí, perquè t'he dit a tu mi simpatia,
per
no?
Exacte. Per cert...
Cosa que seria una descripció de la realitat.
M'apunta l'Oriol Domènech, que té raó, que estaran de vacances a l'Inter Miami a finals de desembre. Una llàstima, perquè si no, és veritat que...
Ah, clar, sí que acaben la temporada la primers de desembre. Sí. Escolta, allò, uns entrenaments de reforç per no perdre, jo crec que es trobaran. Jo crec que es trobaran. Va, en fi, abans d'anar a Girona... Caram, el Salva ens punxa l'himne del centenari del Barça. Ara ja hem corregut 25 anys més. I és que avui, com ens ha recordat el Barça en diversos anuncis en uns quants diaris del país, avui fa 125 anys que Joan Gamper va posar a la revista Los Deportes un anunci gairebé minúscul on reclamava... feia una mena de convocatòria per gent que estigués interessada en jugar partits de futbol. Doncs tal dia com avui, un 22 d'octubre de 1899, Gamper va tenir aquesta iniciativa i un mes i una setmana després, el 29 de novembre, que ja hi arribarem, el Barça va quedar fundat com a tal perquè es van aplegar 12 futbolistes, els 12 futbolistes originals, com els apòstols, per... No ho he dit bé, Ferran?
Com?
Sí, sí.
No.
Estava pensant les seves coses.
No, t'estava escoltant, estava pensant en... Bueno, estava pensant...
Ara està sonant...
Pensa-la amb nosaltres, sí, sí. Una mica més tard.
No, estava relacionant-ho... Vols que t'ho expliqui? És una fricada, eh? Estava relacionant-ho perquè a Girona han fundat un club d'hoquei herba que es diu Girona Sticks, fa poc. I avui han anunciat, com reclamant a la gent a través d'Instagram...
gent que vulgui jugar a hoquei.
Hoquei herba a Girona, explicar què és l'esport, i m'hi ha recordat una mica, i per això ho he relacionat. Ara mateix ho estava relacionat. Potser he posat a destacar.
És on tens un articlet, aquí.
Sí, perquè és el nexe de la modernitat. Gamper ho va haver de fer en un setmanari, sí. I els del Girona Sticks ho han fet per Instagram.
Sí, sí, sí.
He de saber d'aquí 125 anys...
Clar, estava pensant... Imagina't, d'aquí 125 anys els he de tirar la falqueta al Girona Sticks.
Jo t'avanço que d'aquí 125 anys jo no hi seré. Espero que hi siguis tu per fer de notari de què passa amb el Girona Sticks.
Em sembla que tampoc hi seré. Escolta, però mai se sap, això.
Els desitgem una trajectòria igual de gran i d'exitosa que la del Barça, com recorda el Barça avui, l'anunci més petit per fundar el club més gran del món. Ja hi arribarem, però ja veieu que estem en la prèvia dels actes del 125è aniversari, que tindran com a traca inicial aquesta gala al Gran Teatre del Liceu el 29 de novembre. Fet aquest recordatori, que avui ens ha cridat l'atenció, anem al que toca avui, la Champions.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tercera jornada de la Champions en marxa. D'aquí a una hora i 48 minuts a Montilivi, Girona Slovan de Bratislava. Imagino que ja a la cabina de transmissions. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Concretament aquí 1 hora, 47 minuts i 32 segons. Tenim un comptador aquí amb el marcador electrònic. Que tot això és nou aquí a la Champions.
Jo ho he fet sense comptador, imagina't.
Ets bo. Però jo ho he de...
Sort que les mates no és la teva assignatura preferida.
No, però això de les hores, no sé per què, és una taradura que m'agrada.
Per cert, quan vulgueu us donem més informació dels Girona Sticks, eh? Que hi ha algunes companyes, com per exemple la Laia Claret, que tenim a Girona.
La companya de Catalunya Ràdio?
Sí, havia jugat hoquei herba.
Ah.
A l'Eric de Terrassa havia jugat.
Sí, clarament. I
ara la Natalia de Girona també. I està fundant un club.
Mi germana també és fundadora del club.
Ah, molt bé.
Però és de Terrassa, mi germana.
Sí, sí. Aquí, ens ha colat una falca claríssima.
I una de les germanes Dinarès, també.
I la germana
també.
De la...
Mariola.
Mariola Dinarès, la Romi Dinarès.
Ah, sí. La Romi viu aquí a Girona, també.
Un altre dia ho podeu fer més fàcil. Mira, Costa, volem fer una crida perquè gent de Girona jugui a hoquei i no fem aquest.
Si jo no hi he jugat mai a la meva vida, okay.
Però sembla que tot espontànic.
Sí, home,
sí,
i tant.
Amb el Solà ho hem parlat abans d'entrar, eh?
De quina manera l'acte fundacional del Barça no et podria traslladar al Girona Sticks? És que no sé com no hi veieu la relació.
Sí, jo la veig, ràpid.
Doncs fora conyes, escolta, si sou de Girona o àrea i voleu jugar a hoquei herba...
Truqueu la Laia Claret, 629-473.
Quieto. Molt bé. És femení només o...?
No, estan buscant gent masculí, femení de totes les edats.
Sí, molt bé. En fi, queda fet la crida i, si us sembla, ens centrarem en aquest partit sense gran transcendència, aquest Girona Slovan de Bratislava. Deixem saludar el Xevi Soler. Hola, Xevi.
Hola, Costa.
Tu, d'hoquei herba, no em toca res, o sí?
No, més enllà de que m'ha tocat cobrir unes quantes copes al rei d'hoquei herba, toco poquet. Jugant, 0,0.
Doncs escolta, si la Girona Sticks i els Girona Sticks agafen volada, igual la toca també...
Vinga, un altre per mi. Sí, home, sí. Va. Jo puc amb tot.
Anem avui. Sento fressa de fons. Avui
sóc jo. Soc jo perquè estic a fora, diguem. Hi ha hagut una rebuda a l'autocar del Girona que ha arribat fa res, fa uns 8 minuts. El jovent gironí, que és un dels grups d'animació, havia convocat a la gent. Jo conto més o menys que hi hauria unes 300 persones en aquesta rebuda. Hi ha hagut fins i tot focs artificials. D'entrada, l'inici pinta una miqueta més bé que l'últim dia, perquè plovia, no hi havia ningú fora i costava més de veure gent del Girona.
No, òbviament no podem saber si Montilivi serà ple fins dalt, però si no és ple gairebé avui.
Home, s'ha penjat el cartell de no hi ha entrades. Fa res, fa molt poc, eh? Mira, està encara fent el cafè abans de venir aquí i el club ha fet el tuit de ja no hi ha entrades. En quedaven unes 200, ho he explicat avui amb la Laia Tudel aquest migdia. En principi ja no en queden.
Molt bé. No sé si ha estat causa-efecte de l'estirada d'orelles d'ahir de Mitchell a la sala de premsa, que amb molta elegància, però va venir a dir, des de dins tenim la sensació que no s'està valorant prou que siguem on som. No sé si tens aquesta sensació, Eduard.
Sí, però és que també hi ha ajudat d'altres històries, perquè també hi ha hagut al final invitacions, és a dir, que han fet moltes coses perquè es pugui omplir avui Montilivi, i en principi doncs, hi haurà totes les localitats cobertes, perquè recordem que la segona graderia, les graderies retràctils, no hi pot haver espectadors.
És veritat que fins i tot omplint la part habitable, per dir-ho així, la sensació de l'estadi mig buit no ens la traurà ningú, però clar, aquí no hi podem fer res, i com a mínim que s'ompli la part pròxima al terreny de joc. En la part esportiva, bé, l'altre dia et sentien el partit contra la Real Societat i anava repetint, és que hauran de jugar els mateixos. Jugaran els mateixos avui?
Bé, segurament hi haurà algun canvi, però és que la veritat és que no queda més remei. Són 11 baixes, 8, 9 lesionats, Sigankov, Solís, Brian Hill, Asprilla, Pau López, Oriol Romeu, Porto i Abel Ruiz estan lesionats, i recordem que Juan Carlos i Misojoy no estan inscrits i per tant no podran disputar el partit d'avui. Això vol dir que hi ha 12 jugadors de camp i que només hi pot haver dos jugadors del primer equip a la banqueta. La setmana passada van ser Juanpe i Estuani, veurem si hi ha alguna rotació en el dia d'avui. Bé, rotació no hi pot haver-hi gaire.
Tot faria pensar que aquests dos haurien de jugar, no? Tant Juanpe com Estuani, perquè és que si no, repetir dos cops i potser el dia de les Palmes haver de tornar a repetir, a mi se'm fa... Jo apostaria que aquests dos entraran. Per qui? Això ja s'ha de veure.
No tinc res contra ell, però l'últim dia que va jugar Juanpe no va anar bé.
No, el dia de València.
Sí que tens alguna cosa en contra ell.
Però saps què et dic, Costa? Que amb la política de Mitchell, a veure si m'enteneu, de premiar els jugadors que han sigut història al Girona, com va fer Mastuani el primer partit, Juanpe encara no ha debutat a la Champions. No sé per què, avui quasi el poso fixa.
Clar, però avui és dia per pocs homenatges, vull dir que no, el Girona en aquesta Champions no està obligat absolutament a res, però avui hauries de guanyar.
Sí, almenys contra l'Slovan de Bratislava. En Francesc Cargol, que hi està parlant durant tota aquesta setmana, diu que és un equip batible. És a dir, que es pot acabar guanyant, però, esclar, hi hauria més possibilitats si tu poguessis fer alguns canvis, perquè, clar, ara imagina't que entra Estuani en el lloc de Mioski. Mioski és la davantera, serà l'únic jugador del primer equip que estarà a la banqueta per canviar una mica la dinàmica al davant. Aquest és el principal problema.
Bé, doncs veurem què passa.
I com va dir Toshak, dissabte a les Palmes hauran de jugar els mismos cabrones de sempre.
Bé, que si guanyen avui no seran tan cabrons i estarem encantats que repeteixin a les Palmes. En fi, que veurem d'aquí una estona, quan surti del forn l'11 de Mitchell, el Xavi ens el farà vinent. Uh-huh. I per la resta, alguna cosa més que hem de saber d'aquest Girona-Slovan abans d'arrencar?
No, simplement que hi ha jugadors del juvenil que aquesta tarda ha empatat a dos, havia guanyat els dos partits que havia disputat a la Youth League fins ara, i diversos jugadors del juvenil doncs hauran d'entrar a la convocatòria.
Home, amb el ritme que van a la Youth League potser no anirà malament.
No, què vols dir, que juguin els 11 de la Youth League avui?
No, home, no, animal. Bé, d'aquí una hora i 10 minuts la té... el tot gira, si és que tenim tantes transmissions que ja no sé ni què dic. No, no, demà la TDT, però és que la setmana vinent ja hi ha TDG oportun. No, no, la, ni les matemàtiques ni
la setmana programa... vinent, no, 12 de novembre, Costa.
12 de novembre.
Breu, d'aquí poc. Ja sé que tens ganes, però estem d'aturada, exacte, aturada per seleccions.
Torna a ser el Hammarby, no?
No, és el Saint Polten a casa. Torna a ser el Johan Cruyff. Torna a ser el Johan Cruyff.
Deixem-ho córrer. Deixem-ho córrer. Va, d'aquí una hora i 10 minuts, el tot gira d'aquest Girona Slovan de Bratislava. Solà, bona transmi.
Molt bé, adéu.
Xevi, parlem amb l'11. Fins ara.
Fins ara.
Nosaltres farem una pausa i saltarem del Girona, pendents de l'11, al Barça-Bayern de demà. Una pausa mínima i escoltem Hansi Flick.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
I avui amb 70 i pico d'anys, em dono el gust d'anar sense sostenir.
Però això és el que volia sentir, Catalunya.
És que dono gust.
Clar, sí, senyora.
Sí, llibertat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimarts a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'Àvia web de Catalunya Ràdio.
Quan vas deixar de creure que tot és possible, el nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, única marca amb compromís de devolució.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
Avui pot ser igual que ahir o pot ser un dia únic. Perquè tornen els dies únics Dacia. Descobreix la nova gamma i gaudeix d'ofertes especials també a Dacia Duster només del 14 al 26 d'octubre. Reserva cita a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Troba noves oportunitats laborals al Saló de l'Ocupació. Un únic espai amb tota la informació per millorar el teu perfil professional. Conèixer els sectors i les professions amb més demanda. Accedir a eines útils per trobar feina i connectar amb empreses. T'esperem al Saló de l'Ocupació el 23 i 24 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Perquè somiar a conduir un Cupra, si ho pots sentir de veritat. Cupra Days. Vine del 15 al 31 d'octubre a un Cupra Garage i emporta't el Cupra dels teus somnis des de 30.900 euros. PVP recomanat a la Península i Balears i finances amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37a America's Cup.
Dijous, amb David Caravent, començarem a crear el nou cant del Barça.
De què haurien de parlar les lletres del nou clam?
Ser del Barça és ser valent. Ser del Barça és ser valent, això m'agrada.
Ha de quedar clar que la voluntat d'aquest himne no és superar l'himne oficial del Barça.
El que anem a fer és el cant del 125 aniversari. Si funciona, doncs funciona. Si
molt bé, perfecte.
Molt bé.
El nou clam estrena dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT després del Polònia.
Et deixem uns segons perquè pensis. Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant?
Difícil, eh?
Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Vine a provar a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya. Consulta'n les condicions a suzuki.es.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Amb Manel Elias.
Aquest dimarts a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
A Catalunya Ràdio. Postdates. Ens allunyàvem lentament i ja la Terra es confonia amb els éssers. De Paradisos Oceànics, d'Aurora Bertrana. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Va, hay que ir a ganar. Yo siempre pienso que ganar, sí. A ganar es el rendimiento de la calidad. Y el ganar por ganar, no, no me gusta.
Amb cara de lluç i cansat, però amb camisa de flors i un flow desmesurat.
Això que escolteu és White Perill. Avui treuen, o treu un nou disc, és un, no? Treu nou disc i el Salva Pou ha volgut recomanar-vos aquest tema, on, com haureu reconegut, hi ha un document de veu de Johan Cruyff. Tot això per saludar el Ramon Salmurri. Salmo, bona tarda.
Bona tarda a gairebé tothom.
Que avui ha estat pendent de la roda de premsa de Hansi Flick, l'entrenador del Barça, a un dia i escaig de rebre el seu exequip, el Bayern de Múnich.
Sí, senyor, i en plena setmana gran del barcelonisme, després del triomf contra el Sevilla, i el Barça a les portes de jugar contra la seva autèntica bèstia negra a Europa, dels últims 6 partits contra el Bayern, tots són victòries alemanyes. De fet, el Barça no ha marcat en cap dels 4 últims partits contra el Bayern, que és líder de la Bundesliga, una sola derrota aquesta temporada, i un partit que segurament, o diria que en l'imaginari col·lectiu, serveix per situar una mica on està el Barça de Flick a hores d'ara. Ara bé, l'entrenador alemany del Barça diria que no està gaire d'acord amb nosaltres quan ens mirem el partit amb aquests ulls.
No es poden veure d'aquesta manera, aquests partits. Poden passar moltíssimes coses durant el partit, coses que no podem tenir, no podem preveure, però ja jugarem positivament, i és important jugar positivament contra el Bayern, i tota la resta no m'interessa. Tots els partits són importants.
Tota la roda de premsa de Hansi Flick una mica ha estat a intentar treure el partit del context que l'acompanya i que crec que tothom té ben present.
Potser s'ha llevat i ha vist el compte de Twitter del Bayern, que s'ha dedicat a reproduir la quantitat ingent de gols que ens han fet en els últims partits, i ha pensat, passem pàgina.
Sí, senyor. Avui l'entrenament ha anat focalitzat, diguem-ne, en aquest partit, dedicat al pla de partit. Hi ha hagut fins i tot xerrada llarga, ha començat amb 40 minuts de... L'entrenament havia de començar a les 11, allà hi érem, ha començat amb 40 minuts de retard, i vaja, en un entrenament on no hi era Eric García, sí que hi era Frenkie de Jong, que diu que està bé i a punt, i ha explicat també que Marc Casado ha fet un pas endavant. Un Hansi Flick que ha fugit d'estudi amb aquesta rivalitat Barça-Bayern, tot i que compta amb l'històric 13 partits, 11 victòries del Bayern, 2 empats i 2 victòries del Barça. I a tot això, sent Hansi Flick l'entrenador del 2-8, del famós 2-8. Si abans no volia mirar el partit sense, diguem-ne, anar una mica més enllà i pensar en el Bernabéu, ara tampoc vol mirar-se aquest partit des d'una perspectiva del passat.
El passat no compta, sinó que compta el present, l'ara.
Was in der Vergangenheit passiert ist,
el que va passar al passat, amb això no influeix. Nosaltres podem influir només el que passarà demà. I volem estar ben preparats per demà i el màxim rendiment possible. I volem mirar de guanyar el Bayern de Múnich, òbviament.
En fi, no ha estat una roda de premsa de Hansi Flick gaire rica en contingut, per no dir que ha estat insulsa. Ens queda aquesta idea, que jo crec que no podia ser d'una altra manera, que és intentar passar pàgina i no anar al partit de demà, ni els futbolistes ni tampoc el públic, pensant que ens en tornaran a fotre un carro, perquè no tindria cap mena de sentit sortir a competir així. I sí que m'interessa la part que ha ignorat Flick, si creieu que el partit de demà, i si voleu hi incloem el de dissabte, evidentment no posa nota a l'inici de temporada del Barça, que ha de ser molt bo, però sí que ens aproximarà a una idea d'on pot arribar aquest equip.
Sí, per descomptat. És que és el primer gran partit que tindràs per veure't al mirall a tu mateix. Ja no només que és el Bayern, que és un dels grans equips europeus, sinó que, ho deia ara el Salmo, és la teva bèstia negra. És a dir, si tu pots plantar cara a un equip que t'ha passat la mà per la cara no sé quantes vegades, jo no dic guanyar, o no dic empatar, dic plantar-hi cara. El dia aquell, l'últim partit a l'Allianz, vas perdre, em sembla, per 0-3. No sé si 3-0 o 4-0, no recordo.
Però no, l'última visita a l'Allianz crec que va ser un 2-0.
2-0, que és aquell dia d'un penal sobre Dembélé, quan estàs...
Aquell dia competeixes. Aquell dia plantes una mica de cara.
Després, home, sí, sí, perquè era un penal molt
jo
clar.
Jo crec que aquell partit va ser dels que vam considerar que era
sí,
un bon partit.
Sí, havia competit al Barça.
El Barça de Koeman encara era, oi?
No, perquè jo hi era. Era Xavi.
No?
Sí, sí. Aquell dia plantes una mica de cara i poses una mica la punteta del peu. Jo crec que sí que servirà per posar-nos en perspectiva de dir, vale, hem començat fantàsticament la Lliga, però on som? Anem a posar-ho... És com el femení, quan va a la Champions, que tot ho guanya molt bé, però va a la Champions i patapam. Per mi és mirar on som, sí, sí.
Home, sí que és veritat que és una prova i també estic d'acord que és un examen per aquest equip, que ara mateix jo no només poso aquest partit sinó aquesta setmana, no? Després d'un molt bon inici on hi ha hagut molta il·lusió, on les coses s'estan fent molt bé, hi ha molt bons fonaments, però ara és el pas definitiu de dir una mica què volem ser de grans, no? I més en un equip tan jove, doncs què vol ser aquest Barça tan jove, tan il·lusionant, si és aquesta temporada o haurem d'esperar, no? Jo crec que ara mateix el culer està d'acord en que hi ha una molt bona base i que a partir d'aquí es pot créixer i no hi ha tanta pressa o tanta exigència com ja potser hi havia en altres anys per guanyar títols ja aquesta temporada, se n'ha pres de l'experiència, però sí que és veritat que si es guanyen tant Bayern com Madrid, la gent sí que s'ho creurà de veritat.
Home, i tant.
Jo crec que és el partit més important de la setmana, més que el del Camp del Madrid, perquè amb la situació actual el que sabem és que el Barça sortirà líder del Bernabéu passi el que passi, no sabem en quant avantatge, però sortirà líder, i a la Champions si tenim en compte que s'ha perdut el partit de Mònaco, és molt important guanyar demà, sigui el Bayern o sigui el que sigui. Si alguna cosa ens ha ensenyat el Barça fins ara aquesta temporada és que pots confiar en l'equip, i sigui el Bayern o sigui el Dortmund o l'Estrella Roja o el Madrid o qui li toqui, tu pots anar al partit amb confiança de que el Barça sí, té uns antecedents dolents, però també té un present pletòric, ha marcat a tots els partits que ha jugat, vol dir que per guanyar el Barça n'hi has de fer com a mínim dos, i en els últims partits porten a mitjana de més de 3 gols per partit. És difícil fer gols sigui l'equip que tinguis al davant, i jo penso que s'ha de confiar plenament. Si no pots confiar en quin Barça, en qui has de confiar?
Sí que hi ha un, percebo, i jo també ho veig així, un denominador comú, que els últims cops que havien jugat contra el Bayern en general era ai, 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 i que aquest ai, ai, ai no hi és. Demà pot passar el que sigui, però no, ningú no pensa que ens arrissaran ni que el Barça no podrà competir. És que alguns d'aquests partits el Bayern els ha guanyat sense prema l'accelerador. És a dir, el Barça no estava ni en competició. I jo crec que això, aquesta sensació, ja ens l'hem tret del damunt.
És el que t'acabo de dir. Exacte. El Barça, si té una cosa aquesta temporada, és que lluita del minut 1 al 100 mirant d'obtenir el millor resultat possible. Jo no dic que demà hagi de fer exactament el mateix, perquè potser hi haurà moments del partit que et convindrà tenir més paciència o especular en determinats moments, però el pla de partit segur que és el mateix: atacar, atacar i atacar fins fer un o dos gols. Per tant, jo sé que pot passar qualsevol cosa, però estic confiat.
Deies això, Costa, que no tenim aquesta sensació d'ai-ai-ai, però precisament aquest partit al que fèiem referència abans, d'aquell any que el Barça acaba quedant fora en aquella fase de grups, però que fa un molt bon partit a Munic, jo crec que la reflexió que vam fer tots és el Barça ha fet un molt bon partit, però hi ha detalls que encara no domina. Recordareu que un dels gols la defensa es va obrir i et van entrar com van voler. Doncs probablement aquest és el repte de l'equip de Flick demà. És evident que arriba amb molt bones sensacions i que el que ha demostrat a la Lliga Espanyola és que està no només a l'alçada de competir-li al Madrid, sinó que fins i tot un punt per davant, tal com està jugant ara mateix el Barça respecte al Madrid, però que a Europa has de demostrar que més enllà que tu puguis jugar bé, aquest sistema arriscat també et serveix contra els equips grans i també et pot servir contra tot un Bayern que ha estat la teva bèstia negra dels últims anys.
Demà veurem.
Sí, sí, exacte.
Després farem la Lotto Hansi, però bé, a l'11 només hi ha un dubte, Salmo, per dir-ho així, que és qui ocupa la tercera plaça del mig del camp.
Sí, sí, bàsicament, a veure, avui tampoc és que Flick hagi donat massa pistes. L'únic que ha dit és que De Jong comptava amb ell per ser titular al partit contra el Sevilla i que està a punt i disponible. Si a partir d'aquí està per ser titular, pel que diu Flick, sí, però no sembla gaire probable que després d'haver jugat tot just...
Sí, sí.
10 minutets en un partit, sí, i 15 minuts, en un altre. O...
Pues mira, 20, mitja hora en dos, sí, partits els últims 5 mesos estigui per ser titular.
I que l'altre dia el test que el fan tota la segona part i no el fa jugar ni un minut. Mm. Si hagués volgut fer-lo jugar contra el Bayern, almenys una estona l'hagués fet per tenir ritme, ni que sigui. A mi em sembla que De Jong demà no fa pinta que sigui titular.
Després, un guardo per després. Si creieu que jugarà De Jong, si creieu que jugarà Fermín o si teniu alguna altra proposta en el cap de Hansi Flick. Qui sí que jugarà segur és el capità Rafinha, que avui també ha sortit. No ha parlat exactament o no només del partit, sinó d'una qüestió més personal.
Sí, a veure, un Rafinha que està molt motivat amb el partit perquè és contra un equip gran, perquè és el seu centenari com a blaugrana, amb la competició, que diu que té especial ganes i que l'any passat es va veure molt a prop, també amb el seu rendiment, 12 partits aquesta temporada, 6 gols, 7 assistències, i un partit marcat per l'orgull personal, l'orgull de jugar contra un rival al qual ha fet mal el Barça els últims anys, l'orgull de ser capità i l'orgull, diu, de la confiança que rep per part del seu entrenador, i també l'orgull ferit de l'estiu amb Nico Williams i fins i tot alguna fotografia que va fer circular algun aficionat del Barça amb la samarreta amb el dorsal 11, que és el que llueix Rafinha, amb el nom de Nico Williams.
Creo que la gente tiene que respetar a los jugadores que están en el club. Estamos ahí durante toda la temporada haciendo nuestro mejor y al final ver una foto como esta no te sale muy bien, a mí no me ha salido bien, porque al final siento que fue un poco de falta de respeto conmigo, con mi trabajo, haciendo o no mi mejor, en su opinión, pero que fue una falta de respeto.
Pues, s'entén el que sent Rafinha, també és veritat que era el pla. Si arribava Nico Williams, s'havia de vendre Rafinha, bàsicament perquè és que no el podies inscriure.
I que no et poso un minut o un minut i mig de resposta, que és tot el que ha dit Rafinha, on també ha dit que cadascú té dret a fer el que li sembli, i si la gent vol agafar l'11 i posar Nico Williams, és cosa seva.
No m'ha semblat que estigués cremat, segurament perquè el seu present ha canviat en dos mesos com un mitjó, i ara ho diu des de la confiança, des de que se sap important.
I que ens ha fet oblidar Nico Williams.
Totalment. Sí, sí, és així. És la,
si
és la definició.
Si tu valores aquest inici de temporada que està fent Nico Williams i l'inici de temporada que està fent Rafinha... Uh-huh.
Sí, sí, no els canvies.
No els canvies.
No els canvies. Bé, jo no els canvio.
No,
però la qüestió no és si ara els canviaríem, que no els canviaria ningú que tingués dos dits de front, sinó que el Barça, no un tuitaire que va fer un muntatge, l'hauria canviat aquest estiu.
Clar, però i una altra cosa és el que és la valoració del jugador a la llarga. És a dir, una cosa és no els canvio ara mateix, una altra cosa, que és el que el club va valorar l'estiu i haurà segurament de valorar l'estiu vinent, és a futur quin jugador em convé més. Mm. Aquí jo crec que hi ha més debat.
Jo crec que no s'ha de fer ni cas del que surt a Twitter o deixa de sortir, particularment perquè això no va fer cap veu autoritzada, no va ser tingut del club, no va ser ningú pròxim al club, va ser un tuitaire o dos o tres o 23 que van tenir aquest acudit. Tal com explica el Salmurri, amb la resposta que hem sentit, hi ha un context que també diu, escolta, que facin el que vulguin, a mi no em sembla bé, però que facin el que vulguin. Bueno, doncs és això, no, que facin el que vulguin i els jugadors no han de perdre el temps en el Twitter.
Molt bé, doncs Rafinha, que ha expressat avui aquest malestar, i el que importa és que està fent un inici de temporada descomunal i que t'arriba un Bayern, que ara en parlarem amb el Marc Maiola, amb Harry Kane, amb Gnabry, per dir alguna cosa, i amb Molise, però el trident del Barça no té...
Clar,
ara mateix, per un moment de forma, res a envejar.
És que al davant el Bayern també té molta gent amb molt nivell, molts jugadors en gol. Veurem què passa, eh? I a més, com a equip, el Barça té una resposta sòlida a tots els partits.
I respecte a Rafinha, és que ara mateix no em ve el cap extrem a Europa, diria, o a les cinc grans lligues, amb un nivell com el que està mostrant Rafinha, que si tot el que ha passat aquest estiu...
És veritat que no està jugant ben bé d'extrem.
Bé, o sí, o...
Que és la gràcia, eh? Perquè Rafinha d'extrem ja el van veure i no era un jugador que marqués diferències, i en canvi, per dins, amb llibertat, doncs és un jugador molt, molt productiu.
Sí, a mi em va sorprendre la temporada passada, que crec que va ser Xavi qui el va utilitzar en alguns partits en aquesta posició, i a mi em va agradar bastant, m'agrada força aquest nou paper de Rafinha.
A mi també.
I realment li dona més llibertat, ell se sent molt més confiat, i després també la part Rafinha que no veiem, que ell també l'ha destacat quan ha parlat de la capitania, que és el paper que té, sobretot amb la gent jove dins el vestidor, que és un futbolista absolutament estimat pels joves, respectadíssim, que és molt important també que la gent jove tingui aquest tipus de referents dins el vestidor, perquè vaja, ara mateix el Barça va faltat de lideratge dins l'equip, perquè són tots molt joves.
Sí, i també hi ha una part de tota la feina bruta, vull dir que no es veu, que de dins del vestidor, amb tots aquests nois joves de dins del Barça. Abans el paper de Sergi Roberto era fonamental en aquests aspectes, un tio que es coneix el club, que era capità, jugava més, jugava menys, però sempre feia tot aquest paper, que l'estigui mig agafant Rafinha, perquè crec que dins del vestidor qui manen són una mica els joves, més enllà de qui porti el braçal. Crec que ho està assumint de manera excel·lent, i crec que s'ho ha cregut molt, i el fet de creure-s'ho fa que per molt que juguis contra un Bayern que té una davantera amb molt de gol, no t'espanti, perquè és que per primera vegada no sé quants anys la teva davantera també té gol.
I la confiança en la que juga, que és la que té amb ell i la que percep per part dels companys i de l'entrenador.
Bueno, és que hi va totes.
I això,
bueno,
això és vital.
Sí, tots.
Per donar la
totes.
Teva millor versió, està convençut de que els demés creuen en tu, això és essencial.
Són 6 gols, 8 assistències, i l'altre dia també provoca el penal de l'1-0, no va ser?
Sí, 1-0, sí.
Està molt bé.
Sí, està produint...
És determinant, ara mateix determinant. Titular indiscutible.
Home, i tant. I amb l'escassedat de davanters que té el Barça, ni t'ho explico. Salmo, la convocatòria definitiva demà. Fins demà.
Sí, demà es concentren.
Això mateix, fins l'hora del partit. Del Barça al Bayern.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tres minuts i tres quarts de vuit del vespre. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
La Laia és en un hotel de Barcelona on ara mateix l'expedició del Bayern de Múnich i concretament a Kimmich i el seu entrenador, Kompany, estan fent roda de premsa.
De fet, Kimmich han sortit Kimmich. Per separat, que a vegades surten junts. Ara és Kimmich qui ja fa una estona que està tenint les preguntes i encara està en marxa, diríem, la roda de premsa de Kimmich, però escolta, ha estat bastant interessant, sobretot relacionat amb l'interès que ha tingut el Barça per fitxar-lo, perquè us diré que s'ha deixat estimar bastant.
Ja es va deixar estimar, diríem, durant un estiu. Però...
Doncs ara, ara que no s'ha fet el fitxatge i que encara recordem que té contracte fins a final de temporada, doncs ja hem preguntat directament si li agradaria jugar al Barça, ara que acaba contracte a l'estiu, i ha dit que no es pot cometre l'error al futbol de descartar res, que és cert que ara no li toca parlar d'això, però que ell no pot descartar res.
Clar, el que passa és que ara, és veritat que estarà un temps de baixa, però ara en teoria ja t'havies construït Bernal i ja no sé si ens fa tanta falta a Kimmich. Jo a Kimmich li diria que sí sempre, i més si ve lliure, però...
Tenim el Kimmich culer, que és Casador.
Casador, sí, exacte.
Li diuen Joshua a dins del vestidor. M'esteu mirant amb una cara que...
Li diuen Joshua?
Sí, li diuen Joshua a dins del vestidor, alguns companys.
Jo crec que... Li vaig veure un vídeo l'altre dia que crec que Casador, els encara més joves que ell, a vegades el vacilen una mica.
Sí, però... Li han preguntat per això mateix de...
Li han preguntat per Casador?
Per Casador, i això mateix que Hansi Flick i el vestidor li fan broma. I ell ha dit que és que no ha vist ni un partit del Barça, diu. aquest any, i que no pot dir, diu que confia molt en els tècnics i del Bayern això pels vídeos que li facin, perquè diu que té nens i que no pot veure.
Està degenerant d'una manera acollonant. Ahir vaig veure un jugador del Leganés que li pregunten pel fill de Simeone i diu, quin fill de Simeone?
No, sí, però pregunten per Juliano i no
sé qui és. No, la veritat és que no conec la meitat dels jugadors de l'Atlètic de Madrid, tio, però tu a què et dediques?
Bueno, sí, però vaja però que sí. Sabia que aquesta resposta t'indignaria.
Què hi té a veure?
No, jo no tinc res.
Si d'entrenar, ser un professional, donar-ho tot, si fa coses de més a més, perfecte, però si no les criticaràs.
No parlava d'aquí mig en concret, però tu creus que un jugador Leganés pot acabar un partit i dir no conec la meitat dels jugadors de l'Atlètic de Madrid?
No sé el jugador del Leganés. No hagi vist un partit del Barça, no hi veig cap problema.
A mi em semblava molt estrany.
Escolta'm, això ha passat a tot arreu. No vull dir qui, perquè suposo que tothom ho tindrà en ment, però aquí al Barça va passar amb un jugador que li van preguntar per Quini i no sabia qui era.
No, perquè era jo,
perquè ho recordo. Bé, és que ho recordem tots.
I Messi, al principi de la seva carrera, també deia que no mirava gaire partits, que només mirava Newell's.
Hi ha tios que viuen al seu món, escolta'm.
Però, parlo, i si és un equip que vols venir a jugar en un futur...
Això em crida més atenció, que si està entre les possibilitats...
Que hagis de jugar contra ell a la Champions, que tinguis a Flick un exentrenador teu, ja per curiositat...
Però tu t'ho creus, que no ha vist cap partit del Barça?
Home, és que si verdaderament n'has vist un, no ho dius. No ho dius perquè comences a parlar de premsa dient que no tanques les portes de res perquè, clar, no s'ha de ser professional, tal. I la següent, no sé pas quina pregunta ha estat, hòstia, no sé pas a què juguen aquesta gent, no els he vist.
Bueno, clar, però si...
Demà contra ells?
És que també li poden preguntar, la següent pregunta pot ser, i en lloc de qui jugaries, tu, qui?
T'he preguntat això, Laia?
No, aquesta no li hem
preguntat. Aquesta no li hem preguntat.
Li han preguntat per el seu equip que sempre havia volgut el Barça, o de petit el seu equip referència era el Barça, i aquí ha tingut molts elogis realment cap al Barça de Pep Guardiola.
Aquest sí que el veia,
que li va marcar moltíssim, que Xavi era el seu ídol, que Guardiola com a entrenador també, que van fer una revolució per com dominaven els rivals i que encara són a dia d'avui per ell una referència al joc que va fer aquell Barça. Aquell el va veure molt.
És valent aquest tio per això, perquè amb l'orgull que tenen els alemanys i en concret els bavaresos, venia una prèvia contra el Barça i deixar-se estimar, bé, és valent. No, vull dir que no sé si s'ho prendran gaire bé allà, però en fi, si acaba contracte al final de temporada potser se li en fot. Laia, si no hi ha res més destacable de Kimmich, farem una cosa.
Sí, és que de fet ha acabat Kimmich abans d'hora perquè s'ha anat una part de la llum.
Vaja.
I llavors s'ha acabat el sistema de traducció i de so i d'àudio i ara mateix no sabem si podrem sentir company.
Ara que has dit això dels bavaresos, he associat coses també. Tu ara imagina't la premsa alemana, que no és precisament... la més objectiva, sinó que tira escandalosa moltes vegades. Imagina't que el Kimmich fa les declaracions que ha fet, parla de que el Barça de Guardiola era el seu referent de joventut, no li tanca la porta a venir al juny, quan acabi contracte, a venir gratis, i a més a més diu, no, i veig tots els partits de Flick i m'encanten, i a més el Flick és molt amic meu.
Però no cal dir tots, però no he vist jugar al Barça aquesta temporada.
Bàsicament, si t'hi enfrontes demà, com a mínim algun partidet i saber com juguen, estaria bé. Però
és que jo no crec que no hagi vist cap partit del Barça.
Vaja, que també és veritat que tal com es treballa ara no és imprescindible. Això estic d'acord amb el Salmo, vull dir, hi ha un equip de
vídeo... Un vídeo personalitzat de la teva posició.
La teva posició, la qüestió col·lectiva també està treballada, vull dir que no jugarà pitjor per no haver-lo vist, però a mi em continua semblant estrany, digueu-me romàntic.
Clar, exacte, però un tema professional, vull dir, crec que aquí la majoria escoltem altres ràdios, llegim altres diaris...
No, nosaltres només
sentim
el Tot Costa.
Saps?
L'únic que sentim a la ràdio és que no. Evident, sí. Sí, però això també és veritat que va... Va a persones, això, cadascú viu la professió com la vol viure.
I la resposta de Kimmich sobre el seu futur també s'ha de posar en context que té una oferta o està negociant amb el Bayern per possible renovació.
En fi, Laia, quan torni el llum i aparegui company, ens demanes pas, d'acord?
Molt bé.
I ara parlarem amb algú que mira, no un, tots els partits del Bayern. És el Marc Maiola, col·laborador habitual del Tot Gira, periodista, analista de futbol i soci del Bayern, com ja sabreu. Marc Maiola, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Bé, i vos?
Bé, us sentia ara parlant de Kimmich. Heu de tenir en compte que Kimmich té 4 fills.
4.
Clar. Jo en tinc 3 i em costa arribar tot. No ho puc ni imaginar amb 4. Kimmich té 29 anys.
Tu has vist algun partit del Bayern aquesta temporada, no?
Home, del Bayern tots, perquè és el meu club. Però em falta temps per veure altres coses que voldria veure.
Kimmich, el del Bayern, també els ha vist.
Ara què t'ha agafat?
No, que tracteu gent de poc professional temes que
ningú ha dit que sigui poc professional. Sí. Dic que des del punt de vista romàntic, a mi m'estranya molt que professionals del futbol, i més Kimmich, que jo el respecto molt com a pensador del futbol, resulta no miri partits de futbol. No. I a veure, entenc el que diu el Marc, que té 4 criatures, però segurament amb el seu poder adquisitiu es pot permetre... Ja, avui vull veure el Barça, sí, però... Young Boys.
Hi ha gent que té fills no... i els vol gaudir, vull dir que...
Sí, home, ja, però és, bueno, és igual.
Que sí,
no? És igual. Jo en tinc un que val per 4 i he vist el partit del Bayern. Maiola, va, que...
Vinga, som-hi.
És que el Maiola també... Bueno, el Maiola en té 3 i també per fa això, mans i manies. Escolta, abans d'entrar en matèria actual, avui estava mirant i el Barça... Ho dic al revés. Des que va marxar Guardiola el 2016, el Bayern ha tingut 8 entrenadors en 9 temporades. El Barça, que no ha estat precisament el paradigma de l'estabilitat en aquest període, n'ha tingut 6. I, en canvi, fa la sensació que el Bayern no l'ha afectat, aquest anar i venir d'entrenadors, Nagelsmann, Tuchel, aquest, aquell...
Potser des de fora no, perquè la sensació que té la gent des de fora... amb el Bayern és que és un club molt estable en tots els sentits, no només en l'econòmic o en el de gestió, sinó també esportiu, perquè ha guanyat 11 Bundesligues consecutives, per exemple, i gairebé sempre arriba a les fases finals de la Champions. Però és veritat que és una cosa que la directiva del Bayern s'ha proposat millorar. La sensació que la banqueta de l'equip no ha de cremar, perquè el Bayern ha esgotat el crèdit molt ràpid amb entrenadors que probablement tenien més recorregut al club, i em refereixo bàsicament a Julian Nagelsmann. I ara, en canvi, amb uns nous responsables, perquè ja no hi són Oliver Kahn ni Hasan Salihamidzic, que són justament els que van acomiadar Nagelsmann, es parla de fer un projecte a llarg termini amb Company, perquè estan entusiasmats amb ell.
És a dir, Kahn i Salihamidzic es van patar Nagelsmann i després se'ls van pentinar ells.
És el que els hi va dir Hoeneß, que sapigueu que si això de Tuchel no va bé, els propers a saltar sereu vosaltres, i així
no
va ser.
Bé, efectivament. Escolta, anant al present, clar, tenim al cap més o menys la tradició Bayern, i fins i tot aquestes setmanes hem dit, home, amb el Barça amb la defensa tan avançada i el Bayern, que és un equip profund, encara patirem, però el Bayern aquest de Company, ho parlàvem ahir amb el Torquemada, és més aviat un equip de possessió que de verticalitat.
Sí, té molt la pilota, la té de manera molt agressiva, perquè prefereix tenir-la camp contrari i sempre amb la voluntat de buscar porteria, d'arribar i generar moltíssimes ocasions. Però és que és un equip que s'assembla molt al Barça de Flick. Jo els veig cada cap de setmana, a tots dos equips, en aquest cas sí, són els que més em fan gaudir del futbol aquesta temporada, i hi veig moltíssimes similituds.
Sí, per no exemple, és més vertical el Barça de Flick que el Bayern de Company, eh? Si fa, no fa.
Potser un pèl més, però és que és filar molt prim, eh? Uh-huh. El Bayern de Company no és un equip que t'adormi amb pilota i després pam. No, té la pilota per agredir-te constantment, que és el mateix que fa el Barça de Flick. I la línia defensiva, avui ho he buscat, no sóc gaire d'estadístiques, de dades, però són els dos equips que la situen més amunt a nivell europeu, i el Bayern fins i tot estadísticament la situa mig metre més amunt. És a dir, el Barça juga a 50 metres i mig de la seva porteria, amb la línia defensiva, i el Bayern a 51 metres la situa de mitjana. És perquè us feu una idea de com pot ser el partit si tots els equips poden ser fidels a la seva idea.
Mm. Qui et sembla més fiable de tots dos defensivament?
Aquí hi ha una diferència, i és que el Bayern pressiona home a home, de manera que confia molt en els duels, perquè els seus centrals, per exemple, són molt poderosos físicament, Upamecano i Kim, i en canvi, el Barça, que per mi això té molt de mèrit, confia més en l'estructura, i per això el rival cau tantes vegades en fora de joc, perquè confia molt en la coordinació, especialment dels centrals, que no són ràpids, Íñigo i Cubarsí, no són especialment potents, com si ho són Upamecano i Kim, però en canvi estan molt ben coordinats. Per tant, Sònia, responent a la pregunta, tinc molts dubtes, perquè sí que és veritat que el Bayern, quan li guanyen aquest duel amb els seus centrals, que moltes vegades es troben un 2-2, és vulnerable. I el Barça tinc la sensació que sempre està al límit, que ho coordina molt bé, però també potser perquè de vegades el rival no té prou qualitat per poder explotar aquesta esquena i aquesta teòrica debilitat condicional que tenen Íñigo i Cubarsí.
Ara que parlaves dels centrals del Bayern, Upamecano i Kim certament són molt, molt poderosos, però no són extremadament fiables. Jo sé que a tu t'agrada molt Upamecano, però són conegudes les upamecanades.
Sí. És un problema que té, que en els partits importants surten fotografies. En el dia a dia, Upamecano és el millor central, en el dia a dia. Mm-hmm. Però clar, has de veure el Bayern cada dia per adonar-te d'això. És veritat que ell té aquest problema, que en partits importants s'ha equivocat greument. I té un altre problema futbolístic, que és que per brillar, per ser tan poderós, ha de jugar justament com està jugant ara el Bayern. Si es troba al davant un rival, i el Barça podria ser aquest rival, que és capaç de dominar en pilota i obligar Upamecano a defensar dins de la seva àrea, aquí problemes. Uh-huh. Perquè tant Upamecano com Kim, si defensen dins l'àrea, els hi falta el concepte defensiu. Temes de perfils corporals, de marques, diferents coses que no saben fer del tot bé. Per això ells se senten molt més còmodes i exuberants jugant tan amunt. Tenen metres a l'esquena per corregir i imposar-se físicament. No sempre guanyaran el duel, però és que se n'emporten moltíssims.
Marc, ara et continuo preguntant coses del Bayern, però parla Company, Laia.
Estic jugando en el Barça, sino en...
Sí, doncs ara just estava responent de Cubarsí.
Ah, sí? Que li han preguntat de Cubarsí.
Tan
que li sembla ell com a defensa, que li sembla de Cubarsí.
I què ha dit?
Si no tiene les, no aquest, tendrá lesiones,
no, aquesta estarà... no és Cubarsí, no és Company, eh? És la, naturalment la traductora.
Usted siempre parece muy, muy relajado en el podio.
Bé, ara està traduint la següent pregunta de Cubarsí. Ha dit que serà un dels líders top mundials de la defensa.
Caram.
Que és un jugador que el veu amb moltes qualitats i que a més ho està fent, està jugant al nivell que ho està fent en un equip top també com el Barça. O sigui, ha començat la roda de premsa amb molts elogis cap a Cubarsí, perquè li han preguntat també directament.
Ha estat la primera pregunta a la roda de premsa, Cubarsí?
Sí.
Caram.
Sí, sí. D'un mitjà... No, és d'aquí de Barcelona, eh? No és que un mitjà la manera hagi començat prontant per Cubarsí.
La traducció és presencial, entenc, o és...
Sí, és sí. Traductora en cabina, vull dir, és traductora,
d'acord.
Automàtica, sí.
A veure què diu.
Este partido de mañana está claro que vamos a jugar contra uno de los clubes más fuertes de Europa y, claro, para los jugadores será un partido muy bonito, esperemos.
Parlant alemany, Company?
2004, hace 20 años...
Ha respost en anglès abans.
Havia...
Ara a veure.
M'ha fet la sensació que era en alemany, però no em facis cas. En fi, això és un garbuix, Laia. Quedem d'aquí una estona i ens fas un resum de...
Sí, ara en anglès i en alemany va responent, sí.
Caram. Doncs ha aterrat també a Múnich amb coneixement de l'alemany. Fins ara, Laia.
Fins ara.
Continuem amb el Marc Maiola. Et volia fer un parell de preguntes més sobre jugadors concrets. Finalment ha entrat a la convocatòria Musiala, que no sé si li dona les opcions de ser titular demà.
Sí. Deixa'm dir-te que Company parla alemany també perquè va jugar a l'Hamburg.
Clar, tens raó.
Sí, va jugar a l'Hamburg i el tenia una mica rovellat, però a les rodes de premsa s'expressa bastant en alemany, tot i que també utilitza l'anglès. Doncs Musiala, sí, que tenia problemes al maluc. Jo m'ensumo que serà titular, no t'ho puc confirmar al 100%, però pel que ha dit el director esportiu, Christoph Freund, abans d'embarcar cap a Barcelona, diu, ja veurem quanta estona pot aguantar, quants minuts pot jugar. Mm-hmm. Ho ha dit d'una manera... com deixar d'entendre que podria ser titular i potser jugar 60-70 minuts, depèn del que aguanti. Bé, és un dubte perquè canvia la pel·lícula, evidentment, si ell no juga d'entrada.
Olise sí que jugarà segur. És un jugador que per trajectòria, perquè és jove, encara no coneixem gaire, però que tu té el cor robat, eh?
Va, és el meu jugador preferit ara mateix. És a dir, ja em va fascinar el que vaig veure d'ell en els Jocs Olímpics en França, perquè és un jugador que combina l'elegància amb l'efectivitat. Això és molt difícil. Tu quan veus que condueix la pilota dius, ostres, quin tio més esbelt, com la condueix, quin nivell tècnic. És molt dolç tècnicament, però després té una mirada afilada que quan arriba l'últim terç gairebé sempre decideix bé què fer. Si centrar, que en aquest sentit em recorda molt a Lamine, els dos centren amb l'esquerra, això, buscant l'angle invers a l'àrea petita, centrant des de la cantonada de l'àrea gran, que és una meravella, les centrades, però després decideix si cal xutar, si ha de fer passades, és molt bo amb la visió de joc, fa unes passades boníssimes, i a mi em té fascinat per això, perquè combina el que és l'elegància amb l'efectivitat, i és molt difícil.
Que si jugués Musiala, la línia de darrere de Harry Kane seria Olisea a la dreta, Musiala al mig i Gnabry a l'esquerra, o no necessàriament?
Aquests són els titulars, però aquí també tinc un dubte, perquè